més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
-24 graus ara mateix al centre de la ciutat, en un cel que per moments es comença a cobrir de núvols grisos. A menys de 48 hores pel Sabadell Calahorra torna la preocupació a l'entorn arlequinat per l'estat de la gespa de la nova Creu Alta. Ja fa temps que l'estadi creualtenc ha deixat de tenir una catifa verda. Les actuacions a mitges que es van fer l'any de segona divisió van ser això, un pedaç mal posat i l'aspecte del terreny de joc en els dos primers partits de la temporada d'enguany ha deixat molt que desitjar. Les previsions diuen que a partir d'aquest vespre nit toca obrir els paraigües, que s'esperen ruixats intensos tant avui com demà, i sembla que la cosa podria millorar a partir de diumenge a l'hora del partit. És el dia de la marmota amb aquest tema. Una gespa malmesa, en mal estat, perjudica el tipus de futbol que vol proposar Gabri Garcia al centre d'esports, i en aquest cas fins i tot podria arribar a beneficiar el rival. Un Calahorra que encara no ha guanyat i que tot just ha marcat un gol aquesta temporada. Un altre duel directe, com ara fa 15 dies, contra el Cornellà, per agafar distàncies o per seguir fent la goma en aquesta part mitjana baixa de la classificació al grup 2 de la Primera Federació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
15 jugadores han renunciat per correu a la selecció espanyola mentre segueixi Jorge Vilda al capdavant. Hi ha 6 blaugranes i en queden al marge Irene Paredes, Alexia Putellas o les futbolistes del Real Madrid. La federació ha emès un comunicat assegurant que només tornaran a l'equip si assumeixen el seu error i si demanen perdó. A la Lliga de les Nacions, en clau blaugrana, lesionats Jules Koundé en França, també va acabar amb molèsties Ousmane Dembélé, i Memphis Depay i Frenkie de Jong amb els Països Baixos, i en clau blanca David Alaba amb Àustria. Els francesos van evitar el descens amb el 2-0 contra els austríacs i els neerlandesos van posar peu i mig a la final a 4 amb el 0-2 contra Polònia. A més, Croàcia 2, Dinamarca 1 i Bèlgica 2, País de Gales 1. Avui a 9:15 hi ha, per exemple, un Alemanya-Hongria o un Itàlia-Anglaterra. Per cert, que Andorra va guanyar 0-2 a Liechtenstein i ja du 7 punts. A l'NBA, els Boston Celtics han suspès tota la temporada el seu entrenador Ime Udoka per tenir una relació consentida amb una treballadora del club, fet expressament prohibit en el reglament de l'entitat. En handbol, triomf del Barça de Aleix Gómez contra el Kielce per 32-28 en la reedició de la final de la Champions. Els blaugrana comparteixen lideratge amb l'Alborg, i en motor, Jack Miller ha fet el millor temps en els primers entrenaments lliures del Gran Premi del Japó al circuit de Motegi. La resta del sumari.
Què es comenta a la recepció?
D'aquí aproximadament 7 minuts ha de comparèixer Gabri Garcia en roda de premsa. Tindrem també en directe Juan García Acedo, el tècnic del Calahorra, les estadístiques, i coneixerem Antonio Ortiz, el quart precandidat a la presidència del Club Natació Sabadell, avui, a més que s'obre el termini per aconseguir les signatures.
L'actualitat de la Primera Federació.
Terratrèmol amb les declaracions de José Luis González, director esportiu de l'Alcoyano, al nostre company, per cert, de la cadena Serisma Mayor, dient que el futur del club corre seriós perill i que en dos mesos podria desaparèixer.
El Alcoyano és un club ara mismo que està en la ruïna, i hay que decir las cosas como son, y por tanto los accionistas tienen que ser conscientes de eso. Si se quiere hacer negocios, que el futuro es negro, pero no negro a final de temporada, es negro en mes y medio, dos meses. O sea, que no estamos hablando de que el club no tiene futuro a nivel de un año. No, no, el club no tiene futuro a nivel de un mes y medio, dos meses.
Pero quieres decir, porque estás acojonando un poco, la viabilidad...
No, es que la
viabilidad del club, ¿es posible que no lleguemos a final de temporada? Ojalá. ¿Un caso Ontinyent, un caso de estos, quiero decir?
Ahora mismo, si no se inyecta dinero, el club no llega ni a diciembre.
Doncs mescla l'aigua i de seguida escoltarem també una altra declaració de José Luis González referint-se explícitament al Sabadell. Per cert, que el Barcelona ha decidit que Pablo Torre jugui a partir d'aquest cap de setmana amb el filial, amb el Barça Atlètic.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la sèrie D italiana a les 8 del vespre, Team Altamura, Gravina.
I a les xarxes socials.
Avui hem rescatat aquest vídeo al compte d'Instagram del Club Natació Sabadell de Futbol Sala.
Buenas, ¿qué tal? Soy Miguelín, jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y desde aquí me gustaría agradecer al Club Natación Sabadell por cedernos las instalaciones, por el trato recibido. Ha sido un verdadero placer y les deseamos muchísima suerte. Forza Sabadell, Forza Club.
Doncs era Miguelín, subcampió del món i doble campió d'Europa amb la selecció espanyola de futbol sala, entrenant-se amb el Córdoba aquests dies, o ahir en aquest cas a les naus, previ enfrontament avui al Palau Blaugrana contra el Barcelona.
Hotel Suís. Easy as 1, 2, 3, you know I got what you need. I got the
recipe, take the pain away. Una i 10 del migdia en aquest últim Hotel Suís de la setmana, 23 de setembre del 2022, a menys de 48 hores, a 47 hores aproximadament, pel duel de la cinquena jornada del grup 2 de la primera federació entre el Centre d'Esport Sabadell i el Calahorra. Després ho comentarem a les estadístiques, ho hem anat dient també durant la setmana. 21 anys feia, una miqueta més de 21 anys feia, que l'equip Rojillo no trepitjava l'estadi de la Nova Creu Alta. Serà la segona vegada que visiti el Calahorra aquest Centre d'Esport Sabadell. Recordem, 3 punts els de Juan García a la classificació, 4 punts té l'equip de Gabri, de moment fora del descens, l'equip Rojillo sí que es troba en descens, i per tant, doncs, insistim, aquest duel de la part baixa de la classificació. Estadi de la Nova Creu Alta, sala de premsa Miguel Quereda, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Pau? Com estem? Bona tarda.
D'entrada, el recordo que el Sergi Garcés el dimecres ja deixava caure aquí a l'Hotel Suís la seva preocupació per l'estat de la gespa. Tu ahir també la vas poder trepitjar amb la trobada amb els Ramírez, i no sé com està avui, a 48 hores, aquesta gespa. Què es diu, què respira al voltant d'això que dèiem al principi, que s'esperen pluges molt intenses en les pròximes hores i que, per tant, l'estat de la gespa podria empitjorar?
Doncs preocupació, molta preocupació en aquest sentit. De fet, doncs evidentment en aquestes poques hores que hi ha hagut de marge des que el Sergi Garcés va poder copsar de primera mà com estava aquesta gespa del temple, i amb aquestes doncs això, poques hores que han passat també respecte ahir i el que hem pogut veure avui, doncs evidentment no hi ha hagut millora, més aviat al contrari, diria jo. La veritat és que l'aspecte de la gespa és molt preocupant, i com deies, el club el que més preocupa per als pròxims dies són aquestes pluges. De fet, per demà, en principi, estava previst que l'equip s'entrenés a la Nova Creu Alta, però és possible, Pau, que hi hagi un canvi de plans precisament per aquestes condicions meteorològiques que s'esperen aquí a la ciutat de Sabadell.
Sí, insistim que ha de ploure, doncs, intensament aquesta nit, que demà a la nit també ho podria fer amb intensitat, i per tant haurem d'estar pendents durant tot el cap de setmana com evoluciona en aquest sentit. Tu fa una estona, Sergi, per cert, que rondes ja a l'estadi de la Nova Creu Alta. Bé, d'entrada, ni que sigui per situar-nos, anirà en hora Gabri o no anirà en hora?
Doncs de moment poc moviment per aquí a la sala de premsa Miguel Quereda, però no ens han dit el contrari de si anirem en hora o no. Mira, de fet, aquí tenim el cap de premsa que ens diu, bé, doncs ja veurem, a veure quan arriba el personal, així que no t'ho sabria dir ara mateix, Pau, si anirem en hora o no.
Fem una cosa, escoltem, com dèiem, la segona part de les declaracions de José Luis González, el director esportiu de l'Alcoyano, on es referia explícitament al Sabadell, i de seguida em comentes també, perquè com dèiem, portes una estona allà a l'estadi, com han caigut aquestes declaracions del director esportiu de l'Alcoyano.
El Sabadell está en una situación muy parecida. La única diferencia es que ellos, el club está saneado. Bueno, la ciudad es...
La deuda del Sabadell es bastante elevada, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Estará alrededor de los 10 millones de euros.
Bé, una xifra que... Unes declaracions, vaja, que ens han deixat bastant descol·locats perquè no és així, directament.
Bàsicament. I de moment aquí el club el que ha decidit és no entrar en polèmiques i quedar-se al marge, que no oferiran una resposta oficial sobre aquestes paraules del director esportiu de l'Alcoyano, però evidentment també han causat, per dir-ho així, sorpresa. Que al final sembla, Pau, que d'una manera o altra, però el centre d'esports es veu esquitxat sempre en alguns episodis en els quals sembla que no hagi d'estar involucrat, i en aquest cas doncs, de forma indirecta ha sortit el nom del club arlequinat. Recordem que des de ja fa temps en diferents compareixences el president Esteve Calzada doncs, sempre ha parlat d'un deute controlat, d'un club sanejat, i que la situació del Sabadell en aquest cas no hauria de tenir res a veure amb la que estan patint allà al Collau.
Bé, en qualsevol cas també sorprenent que al final doncs s'estigui parlant de o es ven l'Alcoyano o no arriba directament al mes de desembre. Ja seria una altra temporada més en la qual un club, i tant de bo que no, perquè estem parlant d'un dels històrics també de la segona B de tota la vida, però també evidentment de tota aquesta àrea de Llevant. Però una altra vegada recordo casos recents com per exemple l'Extremadura, com per exemple també l'Ontinyent en el seu dia. Sembla que cada any tenim un problema d'aquests.
Doncs sí, malauradament des de ja fa temps no, també, i a més jo recordo també, Pau, de les primeres reunions que es feien amb els clubs de la primera federació, que el mateix director general del centre d'esports, Bruno Batlle, que deia que aquesta categoria era deficitària i que s'havia de buscar doncs, remeis perquè els clubs no tinguessin aquestes pèrdues, que no haguessin d'afrontar aquests problemes econòmics. Però en definitiva veurem què acaba passant amb el Club Deportiu Alcoyano i si aconsegueixen doncs, solucionar aquests problemes econòmics. En el moment, Pau, per cert, que Gabri García està a punt d'entrar a la sala de premsa, per tant, a punt de començar aquesta roda de premsa.
Puntualíssim, Gabri García, l'Alcoyano, recordem, el líder d'aquest grup 2 de la primera federació. Escoltem, Gabri García, avui pendents també d'aquests hàbits que va comentar ara fa una setmana al Collau, o noms propis com Altimira o Moja Keita.
Seu el tècnic de seny a la cadira.
Comencem amb la roda de premsa de Gabri García, previ al partit del Club Deportivo Calahorra. Sergi, quan vulguis.
Hola, Gabri, bon dia. Et volia preguntar primer sobre les declaracions que vas fer després del partit de l'altre dia, que les estàvem repassant res ahir mateix, i comentava sobretot el tema dels hàbits, que s'havien de canviar alguns hàbits d'abans del partit, no? Et pregunto si podies concretar una mica més quins són aquests hàbits i si durant la setmana doncs, també has pogut parlar amb els jugadors per tractar aquesta qüestió, sobretot perquè potser no es traslladin aquestes preocupacions que vas mostrar públicament doncs, en els partits de casa on tan bon rendiment està oferint l'equip de moment.
No, al final són coses que penses i que creus que poden haver passat per sortir pues, no lo suficientment connectats, enxufats, diguem-li de diferent manera, i penses en coses que poden passar o perquè han passat i intentar canviar-les, no? Al final tu tens rutines, no? Com a equip, com a entrenador, com a jugador, tens rutines que funcionen, però bueno, si hi ha un parell de vegades que no t'han funcionat, doncs igual hem de buscar, intentar canviar-les i buscar unes altres perquè funcioni. No? Em referia una mica a això, la veritat que ho he parlat amb els jugadors, al final és pues, decidir pues, una mica, o sigui, arribem una mica abans al camp o no, bueno, canviar coses que no ens estan funcionant fora de casa, intentar canviar-les perquè a veure si canvien aquestes petites coses, jo t'he dit una, però després hi ha coses individuals, de cada jugador també, no? Per intentar, pues, d'alguna manera, intentar que ens surti millor als partits, buscar una solució, al final és com tot, no? Quan hi ha coses que fas sempre i van bé i després de dues o tres vegades no van bé, doncs intentes fer unes altres. A veure si allò, el que parlem de les dinàmiques, doncs una mica el mateix. No? Intentar canviar alguns hàbits individuals i col·lectius per veure si així doncs, podem millorar aquest aspecte i poder doncs, sortir millor els partits fins ara, que no hem sortit suficientment bé fora de casa. I clar, ho hem parlat, evidentment, parlem. Vam parlar després del primer dia d'entreno, quan ens vam tornar a trobar després del dia de descans i, bueno, i ho parlem, lògicament.
No sé si aquest partit
pot semblar una mica el del Cornellà.
Si aquest partit es pot semblar del Cornellà. Un rival de baix que se'l pot allunyar i tornar a agafar la confiança.
Bueno, a veure, cada partit, evidentment, i això és una cosa lògica, és diferent. Però vull dir, el context, bueno, es podria semblar el perfil d'equip juntament amb la Morevieta també, es podrien assemblar en el perfil d'equips, una mica la idea, el model que tenen, la idea de joc que tenen, s'assemblen bastant, tant Cornellà com a Morevieta, una mica a Calahorra. Per tant, bueno, de moment ens està funcionant bé a casa, bé, ens podria haver funcionat millor generalment perquè haguéssim volgut sumar els 6 punts, però crec que a casa els partits que hem fet hem competit bé, sobretot, i al final hem sumat, no, els dos. Per tant, bueno, espero que aquest perfil d'equip o d'idea ens vagi una vegada més bé, ens torni a anar bé.
Com està la plantilla, com estan els jugadors, si està tothom disponible?
No, els tenim, jo diria que tots, no? Diria que tots disponibles aquesta setmana. Sí, Moja està entrenant ja amb normalitat, amb el grup, Alti, per suposat, també. César ja fa dies que, bueno, ja puc veure, va deu jugar l'altre dia, que també. Ismael Atuman és l'únic jugador que crec que encara haurem d'esperar uns dies més per poder dir que ja està entrenant amb normalitat amb l'equip. Seria l'únic jugador que aquesta setmana arribaria molt just al partit. Per tant, tampoc volem agafar riscos, i possiblement després de l'entrenament de demà, però veient fins avui com ha anat, pues seria l'únic jugador que quedaria fora.
Sí, m'imagino que content de poder comptar més alternatives en camp.
Que compta més alternatives?
Sí, lògicament. Com més temps puguem passar, o sigui, com més temps cada setmana estiguem tots disponibles, millor per l'entrenador, lògicament. Jo crec que al final és com més jugadors i de nivell com els que tenim, doncs puguem decidir cada setmana, doncs jo crec que això és molt bo. És bo per nosaltres, per mi, és bo per l'equip, perquè el dia a dia doncs, podem competir millor en els entrenaments. Bueno, jo crec que és bo. I és una gran notícia que tant Alti com Moja, que per mi estic convençut que seran dos jugadors importants d'aquest equip, pues, que puguin estar de tornar amb nosaltres, pues, i a més a casa, pues, és una gran notícia.
Al fil d'aquesta pregunta, Gabriel, et volia preguntar sobre aquesta expressió que feu servir molts cops als entrenadors també en aquestes situacions de beneït dilema, no? El de poder comptar amb tothom i que hagi de triar allò quin jugador juga titular o no. Sobretot pregunto per la parcel·la d'atac, que van començar potser més jugant Juan Delgado i Cristian Dieste, després va entrar més el millor Sergi García, no? amb el Juan. Et pregunto si, com que en altres rodes de premsa has comentat que hi ha un nivell molt similar, no? I que hi ha molta competència, si et preocupa també el fet de saber gestionar doncs els estats d'alguns jugadors quan no els hi toqui jugar, no? Perquè potser poden pensar que estan a un nivell similar o fins i tot al millor superior i que no tenen minuts. Si et pot preocupar més que en altres situacions que t'hagis trobat en altres clubs, el fet de gestionar aquestes titularitats o que algun es quedi a la banqueta.
No em preocupa. No em preocupa perquè crec que fins i tot ells, quan fan les declaracions, les llegeixo a vegades i crec que són conscients de que hi ha molta competència, que jugui fins ara ho està fent bé, que ells mateixos veuen el dia a dia en els entrenaments que el nivell és molt semblant entre, bueno, pues, Moja, Alberto, per dir tal, no? Dos jugadors semblants de característiques que poden jugar a aquesta posició, pues, home, ells són tontos i saben que el nivell és molt semblant, per tant això és molt bo. I bueno, després, o sigui, el que ho ha de gestionar evidentment sóc jo, però més que preocupar, o sigui, el que ho ha de gestionar és el jugador, ho ha de ser llest, ho ha de ser, no? En aquest cas el que ho ha de gestionar bé i evidentment jo també com a entrenador, però al final el jugador que és llest i ho gestiona bé és el que no ha jugat aquesta setmana, Bueno, veiem què passa la setmana que ve, però si no jugo vull guanyar-me el puesto. Això seria la lectura positiva i de gestió bona personal del jugador, no? Per tant, jo confio molt en que ells siguin capaços de fer aquesta lectura que jo faig, no? De no el contrari. I en el meu cas, pues, evidentment, que també tinc aquesta responsabilitat, però preocupar-me no em preocupa. Quan vam d'alguna manera planificar la plantilla, ja volíem això, no? O sigui, quan tu vols fer una plantilla així, és perquè has d'assumir aquesta responsabilitat, no? I aquesta gestió, i per tant jo crec que això ens farà millors a tots, eh? Si som capaços tots d'acceptar això i volent donar-li la volta, no? Jo crec que això ens farà millors a tots individualment i com a grup. Després aquí entra l'altra part, no? De lo que t'he dit, no? El que jo vulgui, pues, intentar premiar tothom, perquè tothom s'ho mereix, però sempre que hi hagi un retorn d'això, no? En el dia a dia. Fins ara ho està sent així. Després, a partir d'aquí, pues, bueno, veurem com avança la temporada.
Sí, el Calahorra, si hi ha una estadística...
Preguntem sobre el Calahorra,
defensiu,
que és un equip que ha marcat un gol, que ha encaixat poc.
Però si jo suposo que sí, com ja tràgicament els partits que s'ha disputat, però per exemple el Johan Cruyff amb 0-0.
El Johan Cruyff, per exemple, amb 0-0 va tenir ocasions molt clares per avançar-se, que va desenganyant els números.
Sí, lògicament, és un equip que em dius tu, com molt bé has apuntat, ha marcat un gol de penal, ha rebut un altre de penal també, i és un equip, ja us dic, potser amb una estructura, característiques semblants a les de Cornellà i Amorebieta en l'aspecte d'intentar d'inici jugar molt directe, però després és un equip molt valent, és un equip valent. El camp del Johan Cruyff contra el Barça, el camp del Múrcia, és un equip que ha anat a pressionar alt, que ha anat a intentar robar el pilotes a dalt, no ha estat d'alguna manera reculat al seu camp. Per tant, confia molt en això, de contra equips que intenten des del darrere, pues, sortir amb la pilota controlada, sabent que poden pressionar alt i que són un equip molt físic, de robar a prop de porteria per intentar transitar molt ràpid a partir del robo, no? I d'inici del joc, pues, és veritat que igual és un equip que no es vol complicar darrere, no vol agafar riscos, però després ja et dic, és un equip valent a l'hora de pressionar alt, a l'hora d'intentar, pues, dificultar la sortida de pilota dels equips que intenten fer-ho, i després individualment em sembla un equip molt bo, amb jugadors molt ràpids, amb jugadors potents, molt intens, un equip molt intens en pilota dividida, en segones jugades, i un equip molt ràpid sobretot, que té les idees molt clares i a partir de la recuperació de pilota a camp contrari intenta atacar espais el més ràpid possible, perquè tenen velocitat.
Sí, en un cal línia que comentaves al final, tenint en compte el que has explicat, aquest anàlisi del Calahorra, què ha de fer bé?
Què ha de fer bé el Sabadell per sumar els 3 punts?
Bueno, sabem que ens està costant sobretot aquest joc directe d'estar atents a les segones jugades. Jo crec que és un punt en el que ens costa estar agafar aquesta responsabilitat, no? I a vegades la pilota ens atrau massa i deixem aquesta segona jugada, i crec que aquest és un aspecte que aquest equip ho domina molt, moltíssim, a tots els equips contra els que ha jugat, i estem parlant de Nàstic, Barça-Múrcia, vull dir, els hi ha guanyat aquest aspecte del joc, vale? Per tant, és un equip que domina molt això, que ho té molt treballat, i que nosaltres hem d'intentar, pues, evitar que les menys de vegades possibles aquesta segona jugada sigui pareix, perquè sabem que si aquesta segona jugada la guanyen, tenen molt clar el que han de fer, i a més tenen característiques per fer-ho, que és jugar molt ràpid amb jugadors a davant, no? Per tant, bueno, hem d'estar molt concentrats en aquest tipus de joc, hem d'estar molt concentrats amb la pilota aturada. Bueno, una mica els perfils s'assemblen bastant, però crec que aquest equip té un punt més de velocitat i de ser bastant més directe quan recupera la pilota a camp contrari. Per tant, hem d'estar molt atents amb això, i una vegada, si no aconseguim aquesta segona jugada, pues, saber que el que ens faran, no? Per tant, aquesta transició, aquest trànsit que tenen ells tan bo i tan ràpid, l'hem d'intentar controlar.
Sí, l'última per la meva part, Gabri. Et pregunto sobre una qüestió força recurrent aquí últimament, malauradament, que és l'estat de la gespa de l'estadi. És veritat que esteu acostumats una mica, sobretot també pel que us heu anat trobant a pretemporada fins i tot, o en partits de Lliga, amb estats del terreny de joc una mica malmesos, però tal i com està avui, com l'hem pogut veure, s'esperen pluges i per l'estil de joc de l'equip, no sé si estàs preocupat especialment de cara al partit de diumenge.
Bueno, preocupant no, perquè tampoc em servirà de gaire, no? Vull dir, si plourà segur, vull dir que no puc canviar-ho, que em preocupi molt, ojalà, que, hòstia, em preocupo molt i no plou. No, vull dir, és una broma, però, no, a veure, sé, tothom m'està una mica advertint sobre això, no? Perquè jo no ho conec ben bé, és veritat que la Creu Alta és un camp que no absorbeix gaire l'aigua, i que amb poc que plogui pues, pot arribar a fer bassals, no? Per tant, bueno, no és una cosa que em preocupi, però evidentment que van... No sé com diria, no és una cosa que ens ajudi, que ens beneficiï a el que volem fer nosaltres, no? Però aquí està també el saber adaptar-se a les situacions i evidentment que si ho hem de fer ho farem, lògicament, intentarem tot el que puguem pues, fer el que hem treballat, perquè al final... El que no podem treballar, encara que sabem des de dilluns o dimarts que plourà molt, com treballem que hi haurà bassals o no al camp, què fem, no? Per tant, nosaltres hem construït la setmana i l'hem fet pensant en el que volem fer com sempre nosaltres. A partir d'aquí, lògicament que hem de tenir un plan per si no es pogués, si és impossible de fer el que hem fet durant la setmana, pues ser una mica més pràctics. Jo crec que al final en partits així ser una mica més pràctics i si ho hem de ser pues, ho serem i evidentment que també igual el perfil de jugador si passa això potser haurà de ser diferent, no? Però bueno, crec que encara que plogui molt espero que la pilota pugui rodar la Creu Alta i ens deixi pues, continuar en aquesta línia que volem nosaltres, no? De joc.
Una més?
Sí, una més.
Els jugadors anímicament,
que com veu els jugadors anímicament, després d'aquests partits.
Bueno, al moment els veig molt bé, la veritat. Després del Coiano, pues, home, disgustats, lògicament. Vam acabar, però disgustats, però no preocupats. No, entens o no? Disgustats perquè ens hagués agradat pues, almenys sumar un punt. Però disgustats en l'aspecte de que ho hem vist molt a prop, no? Ho hem tingut molt a prop, de que estem molt a prop d'aconseguir pues, sumar aquest punt o guanyar aquest partit fora de casa. O sigui, així com el dia del Castellón, pues sí, igual ens vam marxar una mica pitjor, no? Perquè ens vam veure molt lluny igual d'haver guanyat o sumat aquell partit. El dia de l'Alcoiano jo crec que la sensació és diferent, no? És d'estar a prop, de tenir-ho allà i d'intentar, pues, de lo que va passar, intentar millorar i créixer, no? Per tant, l'equip està bé, jo almenys els veig bé, al final ells són els que us han de dir també una mica el seu estat, però jo des de fora i el que parlo amb ells els veig força, força convençuts de que això ho canviarem, sobretot, i que, bueno, que la idea que estem intentant introduir o implantar una miqueta, no? I, pues, la veritat que els veig que estan contents i que, més que contents, que confien en el que estem fent i que això ens pot donar molts punts, no? Per tant, en aquest aspecte l'equip el veig ara molt, molt sencer, diguéssim, no? De confiança i de creure, de compromís, de creure en el que estem fent, que és el que ens sortirà.
Doncs fins aquí, Pau, la roda de premsa del tècnic del Centre d'Esports, Gabri García.
Doncs sobretot destacant el retorn de Moja Keita. Tots els detalls d'aquí uns minuts al web de Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi, marxem ràpidament, que tenim convidat, que vagi bé.
Una abraçada, Pau.
que ens està esperant des de fa uns minuts a l'altra banda del telèfon, el tècnic del Calahorra. Per tant, canviarem d'idioma. Juan García Acedo, entrenador d'este Calahorra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablaba Gabri ahora de la posibilidad de lluvias este fin de semana, que el campo, el terreno de juego de la Nova Creu Alta, desde hace unos años ya no absorbe bien el agua. ¿En Calahorra estabais al tanto de esta circunstancia?
Sí, 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 lo habíamos visto la previsión meteorológica y bueno, pues contamos con ello como un factor más que hay que intentar controlar, pero muchas veces es imprevisible, ¿no?
De momento lleváis 3 puntos en 4 partidos, pero todo el mundo con el que hemos hablado esta semana destaca que el Calahorra en este inicio de liga ha generado peligro, ha generado ocasiones y que la cifra de goles quizá debería ser mayor.
Pues sí, nos falta cierto, estamos en una buena línea competitiva, hay muchísimas diferencias en cuanto a presupuestos, pero igualdad en el campo y en eso estamos contentos, ¿no? Estamos generando ocasiones de gol, que creo que para los cuerpos técnicos es su gran objetivo, ¿no? Generar que lleven al equipo a borde de área y ahí pasen cosas, y nosotros lo estamos haciendo y no estamos preocupados por la falta de gol, sino que vamos a insistir hasta que llegue, ¿no?
¿Y eso lo ha gestionado Juan García durante la semana, sobre todo con los delanteros?
Sí, por supuesto, con todo el equipo. Al final no hay que obsesionarse con el gol y hay que tener tranquilidad e insistir en el buen trabajo que se está haciendo bajo nuestro punto de vista y esperar que bueno, o que un rebote o el factor suerte, como se suele decir, o que tengamos acierto realmente, ¿no?
Ayer teníamos aquí en el programa a Toni Gabarre, no le conseguimos sacar el plan de partido del Calahorra, pero bueno, destacaba al final que el equipo se está construyendo sólidamente desde atrás. De hecho, Gabri García ahora hace unos minutos decía que espera un equipo valiente. ¿Es lo que vamos a ver domingo aquí en la Nova Creu Alta?
Sí, bueno, creo que dominamos distintos registros, hemos sido capaces de darle al equipo una consistencia desde la solidez defensiva, que es nuestro objetivo, ser sólidos defensivamente, y a partir de ahí pues tener variabilidad táctica, ¿no? En los distintos partidos que hemos jugado pues hemos tenido distintos planes de partido, porque también tienes que contar con el rival e intentar contrarrestar todas sus virtudes y en ello estamos, ¿no? Vamos a intentar pues en todos los campos ser competitivos, no especular, siempre ir a por la victoria, pero bueno, con matices y en función del rival que en esta semana en particular pues creo que nos enfrentamos a un gran rival.
¿Y qué opinión un poco más extensa, ¿no?, le merece a Juan García Acedo este Sabadell?
Bueno, es un equipo que tiene un poder en el juego combinativo bastante importante, domina muy bien las transiciones ofensivas, tiene talento y muy buena capacidad y cualidades técnicas a nivel individual, con un jugador como Juan Delgado pues muy incisivo, en el que creo que bueno que va a estar basado mucho el ataque de este equipo y pues estamos en alerta porque creo que es un gran equipo y que te puede sorprender en cualquier momento y creo que va a ser un partido muy disputado.
La semana pasada, Mister, tuvisteis la lesión de Antonio Valera y ha llegado esta semana este refuerzo express de Jesús Limones. No sé si uno lo ve ya preparado para debutar este domingo o es una carta que se guarda hasta el final.
Sí, bueno, ahí tenemos posibilidades hasta el final, ¿no? Pero sí que el club ha estado rápido ante una lesión de la magnitud de la de Antonio y ha movido ficha. Creo que ha acertado porque en una posición específica como la portería la tenemos que tener bien cubierta y bueno, Miguel está haciendo las cosas bien, pero ha llegado Jesús Limones y seguro que viene para sumar y ahora mismo pues le falta el ritmo competitivo, pero claro, un portero de su nivel pues y de su profesionalidad pues en breve va a estar preparado, ¿no? Y lleva ya 3 días entrenando con nosotros y la verdad es que estamos contentos con la incorporación y también deseando que Antonio se recupere lo antes posible.
Y la última, Juan, también, en el currículum en los últimos años, Don Benito, Mérida, un técnico extremeño también, ahora se va al norte, a La Rioja, a Calahorra. ¿Qué tipo de club se ha encontrado que le ha llamado la atención de este proyecto?
Pues mira, estoy muy contento por haber dado el salto fuera de Extremadura, porque sí que tengo un bagaje bastante amplio en tierras extremeñas, porque yo soy de Badajoz, ¿no? Pero sí que tenía ganas de salir y ha llegado esta oportunidad a nivel competitivo ahí en primera red que me llamaba muchísimo la atención y me he encontrado un club muy familiar, un entorno un entorno muy, muy cómodo de trabajar en el día a día, muy gratificante y en el que, bueno, se parece mucho a los proyectos que yo he manejado y estoy contento, ¿no? Y con la oportunidad de abrir de mercado, ¿no? En el norte es una zona que me he encontrado que hay muchísimo fútbol, que la gente está pendiente de ti, que por todos lados tienes oportunidades de ver partidos y contento de emprender una nueva aventura en esta zona y desear que esté llena de éxitos y me salga bien, ¿no?
Pues Juan García Acedo, míster del Calahorra, muchísimos éxitos esta temporada con el equipo rojillo, aunque aquí siempre decimos lo de suerte a partir del lunes.
Bueno, eso es normal. Muchísimas gracias y un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
6 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Ens queda pendent per rematar aquesta prèvia del Sabadell-Calahorra de diumenge a les 12, mitja hora abans del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Ens queden pendents les estadístiques amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
La temporada del Sabadell de moment se simplifica així. 4 de 6 a casa contra rivals directes i 0 de 6 a domicili contra equips de la part alta. Com seguirà la seqüència contra un Calahorra en descens?
Els precedents.
Serà tot just la segona vegada que el conjunt calagurrità visiti l'estadi de la nova Creu Alta. L'altre cop va ser a l'antiga segona B la temporada 2001-2002, quan el Sabadell va quedar enquadrat amb els equips del nord. Tots dos es van veure les cares a la ciutat un 30 de novembre en un empat sense gols. L'àrbitre aquell dia va ser Marcelino Tarraga Sánchez, pare de Jorge Tarraga Lajara, que va xiular 2 partits de la temporada passada al Temple. Tot queda en família.
La curiositat.
A banda d'aquest apunt, el Sabadell comença diumenge una seqüència de 2 partits consecutius contra equips de La Rioja, Calahorra i Unión Deportiva Logroñés. Ens hem de remuntar precisament aquella temporada de fa 21 anys per trobar l'últim cop que això va succeir. I no és de massa bon record. El Sabadell va perdre 0-1 contra l'històric Logroñés en la jornada 24 i a la 25 una nova desfeta per 2-0 al Faro. L'equip de Pere Valentí Mora, salvat agònicament a la Romareda, passava per una mala ratxa que va acabar sent d'una única victòria en 12 partits i 5 jornades consecutives sense marcar.
L'estadística.
Una dada que contrasta amb la ratxa golejadora de l'actual centre d'esports. Amb la diana de Joanet Alcollao es va igualar l'inici del Sabadell 2015-2016 de Miguel Álvarez. Veiem porteria en els 4 primers partits de Lliga. Si l'equip de Gabri marca diumenge contra el Calahorra, ja ens haurem de remuntar al primer any de segona divisió amb Lluís Carreras, fa 11 anys, quan el conjunt arlequinat va arrencar amb, com a mínim, un gol en els 8 primers enfrontaments de la temporada.
Amb el xiulet a la mà.
Un desconegut per al centre d'esports Francisco José Ortega Herrera, nascut al Port de Sagunt l'any 1990. Com diem, no té cap precedent ni amb el Sabadell ni tampoc amb el Calahorra. Aquesta temporada, la de debut a Primera Federació, només ha arbitrat un Cornellà 1 o Sassuna Promeses 3 de la segona jornada. I una curiositat, l'últim partit que va xiular amb victòria local va ser un Lleida Esportiu 2, Formentera 1 del curs passat, amb Gabri García a la banqueta local.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs curiositat, amb l'àrbitre d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge, per tant, tant de bo es repeteixi la història pel que fa a Gabri García, la banqueta local i al seu equip guanyant. Fem un apunt de futbol territorial abans d'anar a publicitat, perquè a una setmana vista de l'inici de la Primera Catalana ens hem de fixar novament en la Segona Catalana, aquest cop sense derbi, amb 2 partits a casa i un a domicili. El més matiner serà el Can Rull, que visita el camp del San Juan Atlético de Montcada sense el sancionat Edgar García, expulsat contra el Sabadell d'ell nord. Els de José García Numoski arriben amb la moral pels núvols després d'aquesta remuntada en el minut 98, però el tècnic alerta que demà a les 6 van a un dels camps més complicats del grup.
Uno de los más difíciles que hay, tanto por dimensiones, creo que también un poco por el juego que emplean. Y bueno, creo que es un campo difícil en el cual posiblemente pocos equipos puedan ahí sumar puntos y nosotros pues creo que esta victoria nos hace ir ahí con un poco más de... Bueno, de fuerzas, que veníamos de hacer una pretemporada un poco justa, de que no acaba de arrancar la gente, muchas lesiones. Y bueno, arranquemos esta semana con todo el equipo al completo. Y bueno, ahí está visto, ¿no? Jugadores que entran, mantienen el nivel y siempre lo he dicho yo durante este año, que la plantilla la hemos mejorado este año, tenemos más plantilla, más gente competente, y creo que eso nos va a hacer subir un poquito el nivel.
A l'altra cara de la moneda hi ha el Sabadell Nord, que no podrà comptar tampoc amb Marc Duran i John Comellas, expulsats en la fatídica jugada prèvia al gol del Can Rull. Els de David Campuzano s'estrenen al Municipal de Can Uriac diumenge a 11:45 contra el San Lorenzo.
Primer partido en casa contra San Lorenzo, también un gran equipo, un equipo que lleva mucho tiempo también trabajando juntos, pero bueno, iremos a por todas y intentaremos ganar el partido.
Per últim, mitja hora més tard, a les 12, serà el torn del Tibidabo Torre Romeu, que també debuta a casa contra el Ripollet després de l'empat inaugural al camp del Natació Terrassa, un duel on va ser expulsat Àlex Sánchez, a qui li han caigut dos partits de suspensió. Un minut per arribar a 2:45, aturada per la publicitat, i quan tornem, arrenquem oficialment aquesta cursa per la presidència del Club Natació Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell. La millor exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família. Fira Sabadell, només els dies 24 i 25 de setembre. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Últim quart d'hora del programa, de l'últim Hotel Suís de la setmana, ho dèiem abans de la publi. Avui arrenca oficialment aquesta cursa per la presidència del Club Natació Sabadell amb la recollida de signatures. 829 és la xifra que va marcar dimecres la Junta Electoral per passar el tall i que els quatre precandidats puguin ser proclamats de totes totes candidats l'11 d'octubre a ser presidents a les eleccions que se celebraran el dia 20 del pròxim mes. Avui a les 7, el president dels últims 5 anys i escaig, el Claudi Martí, presenta les línies de mestres del seu programa en un acte, i a Ràdio Sabadell ens falta per conèixer el quart dels aspirants en aquests comicis electorals al club. És l'Antonio Ortiz. Antonio, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Són 4 dècades de soci, molt actiu especialment a la secció del futbol sala, responsable de manteniment. Per qui el vulgui conèixer una mica més a fons, com és l'Antonio Ortiz, precandidat a la presidència?
Bueno, una persona de club que està, com has comentat, està lligat amb el tema d'instal·lacions. L'última etapa va ser com a director d'instal·lació. Vaig ser jugador de l'equip de futbol sala nacional i entrenador, i també vaig jugar a la Lliga del Fulbito. I a més, tota la meva família s'han format aquí a l'escola de futbol sala, a l'escola de bàsquet, i bueno, una persona de club.
I per quin motiu es presenta l'Antonio Ortiz en aquest 2022 a les eleccions a la presidència del club?
Sí, el motiu és perquè crec que és el moment de portar al Club Natació Sabadell tota la meva experiència i coneixement, aconseguir al llarg d'aquesta trajectòria professional tant com a treballador com a soci. I també el fet de poder tenir dedicació exclusiva juntament amb la credibilitat guanyada al llarg d'aquests anys que està vinculat al Conateixer Sabadell fa que juntament amb el meu equip podem aportar un gran impuls al Conateixer Sabadell.
El seu equip destaquen dos noms, especialment a les seccions d'aigua, el Xava Gómez al waterpolo, Gelele a la natació. Quina és la idea que té l'Antonio Ortiz respecte a aquestes seccions principals del club?
Bueno, amb aquestes i amb totes, ¿vale? La nostra idea és potenciar la base. Nosaltres farem una aposta total per l'estat tècnic que tenim al club, ¿vale? I donar-li confiança. L'únic que li demanaré serà il·lusió i treball, i apostem per la base. Volem formar a totes les sessions esportistes perquè puguin arribar als primers equips.
No sé, també parlàvem l'altre dia amb l'Àngel Vinyeta i ens deia que ell no s'asseuria en cap cas amb l'actual president o el president sortint, el Claudi Martí. En aquest cas, l'Antoni Ortiz, quina és la seva relació amb el Claudi?
Bueno, ara en aquest moment no tenim relació, però jo, si hem de parlar, que hem de parlar... A veure, no és un tema personal, jo no em presento aquí per un tema personal, si jo me'n presento perquè crec que puc aportar moltes coses al club, jo i el meu equip, i només per això em presentem. Jo no em tanco a parlar amb qualsevol, i només faltaria respecte per tots els precandidats.
Els altres precandidats alternatius, anem a dir-ho així, parlaven molt també de la recuperació dels serveis, de la massa social. En aquest sentit, quines són les línies mestres també de l'Antonio?
Sí, sí, està claríssim. Hem de recuperar tots els serveis que estan tancats en aquest moment, ¿vale? I una altra cosa que nosaltres portem al programa és acabar amb l'externalització del club. ¿Vale? No s'ha parlat de fer externalització, i de fet fins ara estava externalitzant serveis, però és que ara tenim un cas que tenim unes pistes de pala que estan construint que la gestionarà una empresa externa i durant 20 anys. Vull dir que no és una sessió dintre del club, vale, que portarà una empresa externa. Nosaltres estem totalment en contra de la externalització de serveis i més de tota una sessió com aquesta.
Les dues últimes, Antonio, sobretot també per un parell de qüestions que han aixecat polseguera en els últims dies. No sé què ha de dir l'Antonio Ortiz d'aquesta foto que va aparèixer dimecres amb el Joan Reixac i l'Àngel Vinyeta al centre de la Gran Via, del club.
Bueno, jo vaig fer una nota de premsa, ja ho explico molt bé. Estic molt emprenyat amb aquesta fotografia, molt, molt emprenyat, perquè a mi em van convidar a un dinar, el que he comentat abans, jo no tinc cap problema per parlar amb qualsevol, ¿vale? Són socis que venen amb un projecte, se li han de tenir respecte i jo per respecte vaig assistir. Jo no vaig convocar aquest dinar i no vaig provocar aquesta fotografia. De fet, quan surt aquesta fotografia i els comentaris, jo automàticament vaig fer una nota de premsa que hi està i expresso el meu sentiment, la veritat que em vaig trobar amb una encerrona.
En aquest cas, per tant, com va dir l'Àngel Vinyeta, descartant una triple aliança entre els tres contra Claudi Martí?
En aquest moment, això no... Jo dic que jo vaig a tot, tinc plena confiança amb el meu equip, estic convençudíssim que passarem el time, no tinc cap dubte, i me la vaig a jugar bueno, amb els altres precandidats que passin el time. La meva il·lusió i la del meu equip no és pactar amb ningú, sinó guanyar.
I l'última, també ha sortit un comunicat en les últimes hores de la comissió gestora desmentint el tancament de la piscina exterior de Can Llong i demanant respecte a les precandidatures, en aquest cas. Què li sembla?
Bueno, aquesta filtració que ha sortit de dintre. Vull dir que no... De fet, jo he tingut entrevista, he parlat i m'han fet aquesta pregunta. Jo dic, jo no ho sé. El que passa, suposo que amb els comentaris que fa el Claudi estan oberts a l'especulació. I suposo que això és una especulació. Jo no sé realment d'on han sortit i si és veritat, jo no puc dir res més d'això.
Doncs Antonio Ortiz, precandidat a la presidència del Club Natació Sabadell, gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Sort d'entrada amb aquesta signatura, amb aquesta recollida de signatures i a la resta dels comicis a la presidència del club. Que vagi molt bé.
Gràcies, moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per arribar a les dues, insistim, des d'avui, 23 de setembre i fins al dia 11 d'octubre, la recollida de signatures pels quatre precandidats a la presidència del Club Natació Sabadell, els comicis el dia 20 d'octubre. I encara sense sortir del Natació Sabadell, l'Astralpool femení ha inaugurat oficialment la seva temporada, deixant encarrilat l'accés a les semifinals de la Copa Catalunya de Waterpolo. Les de David Palma es van imposar ahir al Catalunya, a Can Llong, per 23-5, en un partit on segurament el més destacat, va ser el debut dels tres nous reforços aquesta temporada, Bea Ortiz, Paula Leitón i Elena Ruiz. La tornada, per cert, es disputa dimarts a Barcelona i la fase final el cap de setmana que ve a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc. Aquesta nit serà el torn del masculí. L'equip de Quim Colet debuta a les 9 contra el Sant Andreu. Sergi Cabanes ha valorat el canvi de Lalo López Escribano per Javi Bustos, un ex-andreuenc, per cert, que presenta la plantilla de l'Astralpool d'aquest any.
Que sigui un projecte continuista, doncs està molt bé, perquè aconsegueixes, no fas un canvi a la plantilla perquè tampoc ho necessita, toques una tecla que és la d'en Lalo, que és una baixa sensible, però ho remedies amb un altre jugador de molta qualitat i jo crec que és una bona decisió. O sigui, el bloc ha demostrat que competeix. Llavors, un any més, més d'experiència i capacitat per seguir competint.
En aquest cas, la fase final també es disputaria el mateix cap de setmana a les instal·lacions del Montjuïc. I encara en clau waterpolo, per cert, dos jugadors de l'Astralpool, Gerard Gil i Pep Bonet, lluitaran per les medalles a l'Europeu Júnior de Podgorica. El combinat liderat per Xus Martín va eliminar ahir l'anfitriona Montenegro per 8-10 i avui a les 7 es veu les cares a les semifinals amb Grècia.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
En handbol, l'Art Gràcia masculí té demà una bona prova de foc amb la visita a la Salle Montcada. Després de començar la primera nacional amb victòria a casa, l'objectiu dels de Cesc Borrell serà no repetir el mal inici com a visitant de l'any passat. Aleshores, les tres primeres sortides de l'Art es van saldar amb tres derrotes i el primer cop d'efecte a domicili no va arribar, precisament, fins a aquesta visita al pavelló Miquel Poblet.
Esperem que sigui com l'any passat, que el primer partit que es guanyi sigui la Salle Montcada, la veritat. Però sí, sí, al final nosaltres el que volem és anar a cada partit, sumar dos punts, anar sumant i a veure on ens porta aquesta temporada.
És la veu del pivot Guillem Correro, el millor en l'estrena ara fa uns dies contra el Bordils, i qui no creu que ara la victòria estigui assegurada perquè el rival hagi perdut algun dels jugadors més importants de la temporada passada.
No hem de pensar en això, nosaltres hem de pensar que és el segon partit de Lliga, que hem de treure els dos punts contra una Salle Montcada que el que sabem de l'any passat és que era un equip molt dur, molt bo, sí que tenen canvis, però bueno, és una pista molt, sempre ens ha costat i que ho hem de donar tot per treure els dos punts.
Qui ja ha fet els deures lluny del carrer Bocaccio, en canvi, és el femení graciang després d'imposar-se a Sant Joan d'Espí en l'estrena a plata. Demà les de Carol Carmona debuten a casa contra un Levante Marni, que també va guanyar la setmana passada i de forma clara contra l'Amposta. Paula Pérez, jugadora verd i blanca, confia a fer-se fortes com a locals.
Acabem de començar la Lliga, tampoc hem parlat molt d'això, però sí que és veritat que els punts de casa són molt importants i no es poden perdre. I això, que serà la lluita per tots els punts, i sobretot els de casa, per tota la gent que ens ve veure i tot, pues, fa lluita.
Per cert, igual que la setmana passada dèiem en la prèvia que el masculí estrenava el parquet del pavelló del carrer Bocaccio en partit oficial, ara li toca al femení. Cal tenir en compte, això sí, que a la plantilla hi ha hagut força incorporacions com la mateixa Paula Pérez, i que les noves no han hagut d'afrontar cap procés de canvi.
És un canvi important, però jo crec que s'han adaptat, bueno, ens hem adaptat bé totes. Tot i així, encara falta una mica, es nota el canvi i tot això, però no ha sigut, o sigui, no ha costat gaire adaptar-se i no està malament el parquet tampoc, o sigui, està bé.
Demà a 8:15 del vespre, aquest Art Gràcia Levante de la divisió d'honor plata femenina i a 9:15 la Salle Montcada o Art Gràcia de la primera nacional masculina.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I els últims minuts els dediquem al futbol sala perquè l'Escola Pia s'estrena a casa aquesta temporada amb el duel contra el Picassent de la segona jornada a la segona B. Els de Pedro Donoso necessiten sumar els primers punts abans que el calendari faci pujada. Aviat arribarà un tram que inclourà, entre d'altres, el derbi contra el Natació Sabadell, i la Pia ve de perdre en el debut a la competició contra l'Idefranc Elche. Per tot, José Ruiz Peluca, golejador Escolapi, demana centrar-se en aquest partit per tenir més opcions a sumar els 3 punts.
Al fin y al cabo, creo que ya perdiendo la primera jornada tenemos que exigirnos a ganar los 3 puntos y ya después ya vendrá Calviá, ya pensaremos en Calviá, ya después pensaremos en el derbi. No estamos pensando en el derbi, ni en Calviá, ni en Industria, estamos pensando ya en trabajar para esta semana e intentar sacar los tres puntos y ya después ja intentaremos sumar de tres en tres.
Un Picassent, per cert, que de moment ha començat la Lliga amb bon peu, sorprenent un dels cocos al Barceloneta i ara amenaça amb donar la sorpresa al carrer Garcilaso. Això sí, el primer líder del grup és el recentment ascendit Penya Esplugues, que rep un Club Natació Sabadell igualment amb confiança després de l'empat de l'estrena contra el Gasifred Ibiza. Adri Sánchez és el tècnic nedador.
Esplugues té una cosa molt positiva, que és un equip que porta molts anys treballant junts, té un bloc molt consolidat i realment, a més, estan molt ben treballats, tenen moltes variants, en una situació se pot posar a jugar de 5 durant molta estona i llavors et trenca molt el ritme de partit o fan moltes situacions, moltes jugades prefabricades que, ostres, a mi m'agrada molt el seu entrenador de l'estreta, de veritat que el tinc molt ben valorat i la veritat que no, que és un equip més per mi, és que jo realment, per mi, el segon a tots els equips valen igual.
El club, recordem, va tenir un debut esperançador amb l'empat ara fa uns dies al Pavelló Nord contra l'Ibiza de la primera jornada. Tant aquest Penyes Plugues Club Natació Sabadell com el Futsal Pia Picassent compartiran horaris, és a dir, començaran demà, dissabte, a les 6 de la tarda. Marxem.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Un minut clavat per arribar al punt de les dues. Rematem la setmana pel que fa a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Dilluns a la una ens hi tornarem a posar. Abans, ja sabeu que teniu la cita gran d'aquest cap de setmana, diumenge, a partir de les 12, des de mitja hora abans, al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell, aquest centre d'esport Sabadell, Club Deportivo Calahorra. Res més, us enviem una abraçada fortíssima del Toni González al control de so, servidor Pau Vituri, en nom dels esports d'aquesta casa, de la 94.5. De seguida, els companys d'informatius amb el Notícies Migdia, avui amb el Pere Gallifa. Adéu, que vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.